Potapul gratis mărie, et macula redundanis, non est in te.
I continuem en el programa del divendres passat, perquè si parlem de capelletes que van existir a la ciutat de Vila-real, quan era un poble, ara ja és una ciutat, ens han fet grans i totes aquelles de la setmana passada han estat derrocades. Pues ara anem a centrar-nos en les que encara estan en peu, en les que encara podem anar a visitar. I per això tenim a Santi Cortells, ell és professor de llengua, i va parlar-nos d'eixes capelletes que encara podem anar a visitar. Bon dia.
Bon dia, al revés. Avui, l'altre dia vam parlar de les que encara existeixen i que podem visitar. Avui parlarem de les que, segons el relat de mossèn Benito Traver, que és molt bonic, ara ho parlarem, ja fa temps que no existeixen, perquè, clar, mossèn Benito Traver va faltar el 1933 i ell en aquell moment ja parlava que aquestes capelletes no existien.
Doncs pues que te facin més cas a tu, que de ben segur ho trobem més coherent que el que jo acabo de dir.
No, la cançó que teníem al principi, ve molt al cas, perquè ahir celebràvem la Puríssima, i a mi m'encanta el llatí. Ja parlarem del llatí a l'Església, perquè n'hi ha també molta molla per a parlar ahir. Tota pulcres Maria, et macula originalis, non es in te, tu glòria Jerusalem. Tu eres pulcra Maria, i la taca original no està en tu, tu eres la glòria de Jerusalem. És un himne preciós que estos dies, si aneu a les celebracions de les Puríssimeres, sentireu, tota pulcra és Maria. I volia començar en això perquè una de les capelles de les que parlarem és precisament la de la Puríssima, de les desaparegudes. Però volia començar parlant de la capella del Santíssim. Quan parlem en el catolicisme romà del Santíssim, sempre ens referim al Santíssim Sacrament. Mossèn Benito Traver, abans de començar aquest capítol, fa una descripció de les muralles i les torres de Vila-real, sobretot de les portes. Fixeu-vos que la porta de Borriana, o portal de mig, és la que mira cap a Borriana, d'acord? És a dir, en la part on està la Torre Motxa, l'Avinguda Pius XII, tot això, diguem, ahir estava en el centre la porta de Borriana.
Que si va recte en este moment, baixes per el pont que ni... O sigui, per el
pont que s'ha de ser.
Exacte. I tancares a Borriana, és cert,
Exacte, tancares a Borriana. N'hi havia una altra que era la porta de Castelló, que està encarada a la plaça Ballarri, on antigament estava l'Òptica Xiva, perquè la gent se situa.
Sí.
Per la part de darrere estava la porta d'Onda, i si segons com mireu el mapa, per la part que n'hi ha mirant cap als franciscans, estava la porta de València. Doncs bé, jo n'hi ha un lloc que està barca, que també està, té un tros de muralla, i quan entres allà, només entres en la porta, al costat n'hi ha una capelleta. Per la descripció que fa mossèn Benito Traver, devia ser una cosa similar, per això he situat una miqueta on estan les portes, no? Després n'hi ha les torres, però això no ens interessa ara, no? La torre d'Alcover, d'en Folk, d'en Martorell, i la que ens queda, que és la Torre Motxa, ens interessen ara les portes perquè aquestes capelles estaven cadascuna a les proximitats d'una d'elles. La que comença a parlar és la del Santíssim, que diu mossèn Benito que estava sobre el portal de València, per tant mirant la zona dels franciscans. Diu, contribuint a la seva erecció els veïns del carrer i la confraria de Minerva, els quals el 1593 van escollir el tercer diumenge de setembre per a la celebració a la parròquia de la festa anual, consistint en el cant de vespres completes, maitines i laudes. I és molt curiós perquè descriu així mossèn Benito que n'hi havia una confraria anomenada la confraria de Minerva en molta tradició així al poble. Qui era Minerva? A banda de les referències paganes, no sabem que era la filla de Júpiter, que tenia la seva versió grega, que era Atenea, i que és la deessa de la saviesa i de la intel·ligència. Doncs bé, no és que tinguérem una confraria dedicada a una deessa pagana, evidentment, sinó que en el segle XVI el papa Pau III va fer, a partir d'una església que n'hi ha en Roma, que es Santa María en Sopra Minerva, va a fundar, digamos, una confraría, que era la confraría de Minerva, que es dedicaban a la adoración al Santísimo Sacramento. Dice Mossèn Benito que a partir de enderrocar los portales y esta capella, donde esa tradición de la confraría de la Minerva y todo el que representaba una procesión claustral o una procesión que después va a pasar a la archiprestal, doncs es va continuar fent la tradició de la Minerva en l'església arxiprestal, ja que la capella del Santíssim havia desaparegut i era al voltant de la qual s'instituïa esta confraria que teníem i tenia tradició així al poble, que és la confraria de la Minerva. D'alguna manera, jo crec, si em permeteu la llicència, que podríem dir que va perviure en el que s'anomena l'adoració nocturna. No sé si directa o indirectament, però si sabeu el que és l'adoració nocturna, doncs d'alguna manera crec que ha perviscut aquesta tradició ahir. La segona capella, de la que parlarem, molt important per les dates que estem, esta setmana ahir celebrem la Puríssima, la Immaculada, no? Començàvem en la cançó de Tota Pulcres Maria, és la capella de la Puríssima. I sí, també tenia una capella, que també va desaparèixer, i diu que esta estava en el portal de Castelló, el que n'hi ha mirant cap a Sant Pasqual. Diu, en la casa de don Josep Gavaldà, que pertany avui a doña Elena Chillida, descendent d'aquell, és a dir, la seva filla, es va construir la capella que tenia per titular la Immaculada Concepció. El seu lloc era molt reduït i de sostre abovedat, oferint per l'interior l'aspecte d'una obra de moros, diu, tot i que no podia ser perquè, diu, Vila-real no havia estat sotmès a la dominació àrab, sinó que simplement era l'estil que s'havia escollit per a aquesta capella. Diu que consta que la capella es va beneir el dia 6 de desembre de 1758 i dos dies després se va celebrar en ella una primera missa, és a dir, que se feien misses. I diu que així consta en el llibre tercer de determinacions capitulars de l'església parroquial, el FUT 58, en el que llegim el següent. I està en valencià, a més, cosa molt curiosa. En valencià no és el valencià de la normativització del segle XX, però un valencià molt bonic. Benedicció de la capella nova de la Puríssima Concepció edificada en el portal de Castelló i en casa de Josep Gavaldà en 6 de desembre de 1758 a assistència del reverendo clero, el dia 8 se digué la primera missa resada. I també comenta que després el lloc on estava la capella va acabar sent un lloc de, com es diu, un estanc, on venien tabac. No sé fins a quan, perquè no tinc tant de record, però es veu que almenys al segle XX va acabar esta capella com a estanc. Tenim més capelletes, la capella de la Cova Santa. Així també és important, quan parlem de la Cova Santa, sabeu que així enfront de Ràdio Vila-real, si aneu cap a la Murà, el carrer de l'esquerra està dedicat a la Cova Santa, sí. I el de la dreta a la Mare de Déu dels Desemparats, que és des de l'Ajuntament.
Sí.
Ell també fa una referència al carrer de baix i el de dalt. El de baix era l'últim carrer que estava mirant cap a la Porta de Borriana i el de dalt l'últim carrer que estava mirant cap a la Porta d'Onda. És curiós també, perquè ell parla així una miqueta d'això, que la Cova Santa és paral·lel a la Joveria i que la Joveria en aquesta església de la Sang, que algú s'ha imaginat o ha dit que podia ser la sinagoga, efectivament està mirant cap a Jerusalem, és a dir, perquè ho he mirat de la brúixola, no? M'he distret jo fent aquestes coses, el portal de Borriana, que és on està el portal de la Sang i on estava la Joveria, justament està mirant cap a Borriana, és a dir, cap a la mar, és a dir, cap a Jerusalem. Ahir ho dic, i jo no he dit en cap moment que fora sinagoga ni que no ho fora.
Però estava mirant cap a Jerusalem.
Però sí que estava mirant cap a Jerusalem. I comenta Mossèn Benito que en el carrer de baix, és a dir, el paral·lel a la Porta de Borriana, on està la Torre Motxa, estava la Mare de Déu de la Cova Santa i dels Desemparats, la primera en la part del llevant i la segona en la de ponent. I a la de llevant, encara si passegeu, n'hi ha un portalet en taulellets dedicat a la Mare de Déu dels Desemparats. És una casa molt antiga, però es manté i està ahí. I
o sigui que es pot veure.
Es pot veure encara, i és molt curiós perquè el podeu veure encara, però Mossèn Benito Traver, que va morir en el 1933, ja ho comenta.
Està en bon estat.
El taulellet sí. la casa està una miqueta ja afectada o velleta, no?
Claro, però serà una propietat privada, per tant.
Efectivament. Mm. Però ahí podeu passar, el que s'anomena en el mapa de l'antiga vila emmurallada, el carrer de Baix, doncs una està dedicada a la Mare Déu dels Desemparats i l'altra a la Mare Déu de la Cova Santa, que per cert és la patrona del bisbat de Sogorb Castelló, és a dir, el bisbat al que actualment pertany Vila-real.
Però no oblidem que està mirant cap a Jerusalem.
Eh? Està mirant cap a Jerusalem. Això és una cosa que he mirat...
L'has comprovat i tot, eh?
L'he comprovat, efectivament. És perquè sabeu que els musulmans doncs, construïssin el... No me'n recordo ara com es diu, mirant cap a la Meca, i els jueus les sinagogues les solen construir mirant cap a Jerusalem.
Les mesquites, els musulmans, i les sinagogues, els...
La Mare de la Cova Santa, esta capella, comenta mossèn Benito que es va construir pels veïns del carrer en l'any 1688. Imagina't quina antiguitat té. Si bé la primera festa es va celebrar el 8 de setembre d'aquest any. I també comenta doncs, uns documents que té. Quant a la capella de la Mare de Déu dels Desemparats, diu en l'altra part, que és l'actual, perquè avui en dia es diu així, abans era el carrer de Baix, però ara és el carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, i diu, dando frente adelante dicha capilla, allá va a ser la de los desamparados, cuya primera fiesta se celebró en la iglesia parroquial el año 1696. Cita un text en valencià, se celebrà la primera festa de Nostra Senyora dels Desamparats, col·locada en lo carrer de Abaix d'esta vila per los devots de dit carrer en esta església en 21 d'octubre de 1696. Així consta en el llibre de determinacions capitulars del clergat parroquial. I n'hi ha una última, no, encara en queden dos, una penúltima, que és la capella de Sant Antoni. Sant Antoni, que sempre hem de distingir en Sant Antoni Abad, entre Sant Antoni Abad, que és el més antic, i Sant Antoni de Pàdua, que és el més modern. El Sant Antoni Abad és del segle 3-4 i Sant Antoni de Pàdua, o de Lisboa per als portuguesos, és un franciscà, per això els antonians que estan en els franciscans, la seva advocació és este sant, el Sant Antoni de Pàdua o de Lisboa, no l'abat, encara que Sant Antoni Abat també té tradició i per descomptat els mateixos antonians suposa que li tenen devoció. Diu que està esta capella en el llenç del mur de la part de València, lògicament, perquè és la pròxima als franciscans,
sí.
I que es construiria l'any 1590, ja que en aquesta data els veïns van celebrar la primera festa en l'església parroquial, és a dir, l'església dels franciscans, i va ser beneïda pel vicari perpetu del doctor Tomeu en 1726. Tot i que s'ha de dir que en un primer moment aquesta església era dels carmenites, però Sant Antoni de Pàdua és franciscà i no sé si místicament ja s'estava preparant la posterior vinguda dels franciscans, dels franciscans a esta parròquia. Per tant, Sant Antoni de Pàdua no només tenia tradició, sinó que fins i tot, segons mossèn Benito, tenia fins i tot una capella i ell agafa la documentació del llibre de determinacions capitulars també. I l'última capella és una capella, jo crec, molt entranyable també, que és la capella de Sant Roc. També n'hi ha, si arrenquem de la capella que vam comentar l'altre dia, de la Mare de Déu de Gràcia, anant cap a l'arxiprestal, n'hi ha un carrer que es diu el carrer de Sant Roc. I més o menys per ahir, per aquest carrer, devia estar esta capella. Diu, bé, una de les coses que a mi em criden molt l'atenció d'este sant és les múltiples dites que té. Gloriós Sant Roc, lliure'ns de pedra i de foc. I una altra que a mi em fa molta gràcia, Sant Roc s'enamora d'un gos i jo de vos. Estàs per a declarar l'amor a algú, alguna. Si vols que la pesta no et toc, encomana't a Sant Roc, perquè este Sant Roc ens encomanàvem ara quan va ser el temps de la Covid, perquè és un sant que se li atribuï ser molt miraculós salvant-nos de les pestes. Bé, que explica ell, la imatge d'este santo estava col·locada antiguamente en una pequeña hornacina sobre la muralla i al ser esta derribada por las turbulencias de la guerra del francés, se referís, interesáronse no solo los vecinos de la calle, sino casi todos los de la vila, porque se construyera una capilla donde depositar la citada imagen. Una hornacina en valencià se diu fornícula o posella i és com un foraet on fiquen els sants i que a vegades a les cases ho haureu vist, com un foraet que té, a vegades té un vidre davant, sí, per protegir, i ahí dins estan els sants, no? És la fornícula. Este sant, Sant Roc, que va néixer com el nostre fundador, Jaume I, a Montpeller, però en el 1248, és un sant que sí que és veritat que continua tenint moltíssima tradició i crec recordar que se celebra el que s'anomena la Festa dels Masets, perquè la seva festivitat és el 16 d'agost, ja que hi va néixer a Montpeller, com Jaume I, el 16 d'agost de 1327. Així que totes aquestes capelles, una cosa més que voldria afegir, diu, el pròxim diumenge 23 d'octubre del mateix any se celebra a la parròquia la festa de la dedicació de la capella de Sant Roc en missa major i sermó que predicà el pare guardián del convent dels franciscans de Santa Caterina màrtir de la vila d'Onda, és a dir, que relaciona la festivitat de Santa Caterina en la de Sant Roc. I diu que una de les coses que feien per celebrar-lo era focs d'artifici i un cant que és el Te Deum. És a dir, que totes aquestes capelles han desaparegut, però d'alguna manera sí que estan en els noms dels carrers, en les nostres tradicions i, per descomptat, en la nostra memòria, i a això ens hem dedicat a este programa, a fer memòria.
Sobretot tot allò que, de lo que no se parla, desapareix.
Per això hem de parlar, perquè no desaparegui.
Perquè sí, que és que, Santi, ens queden uns minutets i a mi m'agradaria que ens situares en eixa muralla.
Doncs jo m'imagine eixa muralla que va anar desapareixent a poc a poc al llarg
del segle. De la Torre Motxa?
La Torre Motxa, doncs si seguiu el carrer, n'hi ha, bueno, una cosa que encara queda, que és la Botera, que és un foraet ahí, com una porteta xicoteta, que ja descriu mossèn Benito. Després tenim la Porta de Borriana, o el portal d'enmig, perquè estava enmig. Uh-huh. A l'altre extrem, més o menys, però on està la farmàcia, que n'hi ha pels lluïssos.
Que se diu la torre esta?
En Folk, la torre d'en Folk.
Però on està, els lluïssos?
Sí, però on està, els lluïssos, més
vale.
o menys. Però ahí n'hi ha un tros de mur, encara, que n'hi diuen la murà. Si girem cap a l'esquerra, cap a Ballarri, trobaríem la Porta de Castelló, que és a l'inici del carrer Major, on estan els carlistes. Això seria la Porta de Castelló, que ahir n'hi havia una capella també. Més amunt, si seguim en direcció cap a l'estadi de futbol, trobaríem la Torre de Alcover, més o menys per ahir estaria la capella de Sant Roc, per dins. I després ja girem de nou cap a dins, sabeu que encara queda un tros de mur darrere de l'arxiprestal, per ahir més o menys estaria la Porta d'Onda. Sabem que a prop de la policia n'hi ha un tros de mur que està assenyalat en terra. L'Ajuntament va fer el treball ja fa uns anys, amb molt bon criteri, de fer el seguiment i assenyalar en terra per on aniria el mur, a prop del campanar. Seria la Porta d'Onda, i si seguim, al final estaria la Torre d'en Martorell, també desapareguda, només ens queda una. I després ja baixant més o menys per la zona dels franciscans en direcció a la Torre Motxa, pel mig, busqueu el centre, devia estar el que anomenem així el portal de València. Que...
I tornem al punt de partida, que és la Torre Motxa, que és encara el que està en peu. Santi Cortells, moltes gràcies. Jo és que ho tinc, a més, dibuixat, i és per a fer un quadre, com ho has dibuixat, a més, és allò com dibuixes i té la imaginació, te la fa volar. Professor de llengua, Santi Cortells, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.